Porter argentí que busca Jeremy al mig del camp. Controla Jeremy d'esquenes a la porteria de Lecomte. Juga enrere el Villarreal. Pilotada llarga perquè Gerard Moreno la toqui amb el cap. La baixa Coquelin i Baena a la zona ampla. Compromet Alberto Moreno. Bona pressió de l'Espanyol ara. Nico la pot recuperar amb l'ajuda de Dani Gómez. L'àrbitre marca falta de Calero, que a més veurà targeta. Nico. No, de Nico. Sí, sí, targeta groga per Nico.
La primera que veu un jugador de l'Espanyol. Es queixa molt el futbolista blanc i blau en el moment que es produeix el canvi. Abandona el terreny de joc Brian Olivan. Entra José Carlos Lazo.
Si teniu problemes fiscals, legals, amb el banc, amb els deutes, amb la comunitat de veïns, amb herències, amb el que sigui, necessiteu un advocat, truqueu a Inverlegal.es, 972 30 63 13, el telèfon que et donarà solucions. Inverlegal.es, un telèfon amb solucions, 972 30 63 13.
Deu confiar Diego Martínez en aquest canvi, que a Lazo li surti un altre xurro com el de Palma, perquè pum, Brian Olivan, si has de penjar pilotes a l'àrea en els minuts que queden, em sembla una opció millor. Però bé, tant de bo Lazo em calli la boca fent una acció que marqui decisivament la jugada de l'1-1 per l'Espanyol.
És que ara has de posar-ho tot, ja, és el mateix, o empates...
La deixa passar la defensa de l'Espanyol, compte que se la vol endur Jeremy Pino. L'última en tocar ha estat el jugador del Villarreal, per tant, porteria per Lecomte. En 15 segons sabrem què s'afegeix, perquè haurem arribat al 45. Ja dic, m'estranyaria que fossin més de 3, o més de 4. Ho veig bastant impensable, més de 4. A veure, Joan, ensenya la pissarra al quart àrbitre.
Ara mateix 4 d'afegit.
4. Jo crec que és el que s'ha perdut. És el més raonable. Darder la juga amb Calero. Perd la pilota Calero. Recupera el Villarreal. L'Espanyol no està aconseguint que es jugui en aquests últims minuts. Ara la recupera al mig del camp. Aquesta pot ser bona. Darder a la càrrega. Darder pot provar el xut. Darder contra el defensa. Intenta recuperar-la Nico. Res, se l'endú al Biol. I ara el contraatac és del Villarreal. Gerard Moreno, davant de Sergi Gómez. Posa-li la cama, no li posa la cama. Gerard continua, gest dins l'àrea, prova el retall, ha d'ajudar Calero. Ah, no, i Òscar Gil no ajuda. I Jeremy Pino es fa amb la possessió. La dona per Gerard, que és dins l'àrea, fa la centrada de Gerard, toca en Sergi Gómez i és corna.
El desè del partit, 6-0 pel Villarreal.
I així consumirem més d'un dels 4 minuts afegit.
Firmo l'empat ara,
Sí, ara sí, no? Gol del Mallorca a Son Moix, el 16 de la primera. Muriqui, o Murici, com li haguem de dir, marca pel Mallorca. Primer xut llunyat, refusa com pot o Black. La recupera el Mallorca i Muriqui marca a porta buida, 1-0 al 16 de la primera contra l'Atlètic de Madrid.
Crits de directiva dimissió, no?
Sí, per part de... Diria que la graderia d'animació, que la que està una dels gols, déu-n'hi-do, força majoritaris també, acompanyats per moltes zones de l'estadi.
Falta del Biol, que veurà targeta per placar José Lu Campropi. 46 i mig, en queden 2 i mig. Va, que ara un gol, el gol de l'empat seria... Tindria regust de victòria, com el del diumenge al Metropolitano. 0-1 per l'Espanyol. Sergi... No, Edu Expósito li diu a Lecomte, xuta-la tu. La pilota està al mig del camp i des del peu del porter francès viatjarà directament gairebé, jo crec, cap a la frontal del Villarreal.
Que xuti cap endavant, eh?
I a dins del camp, sobretot.
Que no xuti al contrari.
I anirà Lecomte. Quan ho indiqui Iglesias. Tothom fora de la zona dorsal, eh? La penja Lecomte del primer pal fora de joc. És que de veritat. Com causen fora de joc? Si es veia clarament que el Villarreal estava tirant la línia.
Qui era?
Calero. I ara un altre cop els crits, eh? Ara sí, per part de tot l'estadi.
Ja, però és que directiva... Diuen directiva?
Sí, directiva d'emissió.
Callo.
Un minut i mig per arribar al 49-0-1. Serà pilota per Rulli a la seva frontal. Pilota llarga del porter del Villarreal. Amb el cap la toca Edu Expósito. La vol baixar Gerard Moreno, que la baixa i juga amb Chukwueze. I li pot fer la passada a Gerard Moreno. Per sort no és bona, se la queda Lecomte. Vinga, som-hi, que l'Espanyol encara en pot tenir una. Queda un minut. Lecomte, amb la mà sobre Lazo. amb Edu Expósito, encara que en propi, busca la passada llarga d'Edu Expósito. Com no podia ser d'una altra manera, no és bona. La talla al Villarreal. Gerard Moreno, que lluita amb Calero, recupera l'Espanyol. Edu Expósito la torna a perdre. Foiz recupera el Villarreal. Baena busca Jeremy Pino, que vol fer el segon. El xut anirà a corna i això morirà aquí. L'Espanyol perdrà aquest partit i marxarà al Mundial amb 12 punts. Veurem si en zona de descens, en funció del que demà faci el Cádiz i el Celta. La meitat de la gent ha marxat ja.
Sí, ja desfilen molts dels aficionats, els 17.000 espectadors que s'han apropat avui a l'estadi i que evidentment no poden estar gens contents amb el resultat del seu equip.
I això que avui l'Espanyol ha merescut molt més del que aconseguirà. El Villarreal que toca al mig del camp, xiularà Iglesias, ara mateix decreta el col·legiat gallec al final del partit. L'Espanyol, aquest Espanyol està desquiciat. Aquest Espanyol està preocupantment desquiciat. Veurem quin efecte li fa no jugar durant gairebé dos mesos i tornar ara a jugar la Copa. Si passa ronda, encara tornarà a jugar el 21 de desembre a la segona ronda, però el que és important, la Lliga, no tornarà a jugar fins a cap d'any el derbi contra el Barça. Ara venen dos derbis, o un derbi i un duel català, contra el Barça el 31 de desembre i contra el Girona aquí el segon cap de setmana de gener. La situació de l'Espanyol en aquesta aturada de Lliga és molt i molt preocupant. Avui ha merescut molt més que una derrota, però al final el que val és el que t'endús, i l'Espanyol s'ha endut una derrota amb gol a pròpia porteria de Lecomte. Espanyol 0, Villarreal 1.
I ho celebrava amb efusivitat Quique Setién. Bé, efusivitat de Setién, que tampoc seria gran cosa, la primera victòria que aconsegueix des que és entrenador del Villarreal. Marxava de pressa i corrents Diego Martínez a vestidors, desquiciat també el tècnic blanquiblau, també alguns futbolistes de l'Espanyol, conscients de l'oportunitat que han deixat escapar avui, probablement el partit on han generat més ocasions, i mira que és un equip que normalment li costa poc marcar gol, doncs avui, el dia que ho ha tingut més a prop, no ha estat capaç d'encertar les pilotes que li han caigut a l'interior de l'àrea. Ara mateix els jugadors de l'Espanyol que s'emporten doncs una xiulada important dels pocs aficionats que queden a l'estadi, acompanyats d'aquests càntics que ja hem escoltat a la segona part en contra de la directiva. A poc desfilen els futbolistes blanquiblaus, alguns amb la mirada perduda, com Joselu, que s'ha quedat sol a la mitja lluna mirant el cel i maleint doncs, totes les oportunitats que ha tingut avui el seu equip per emportar-se alguna cosa més que 0 punts. Parlarà Sergi Darder.
Ens escoltarem a la tele, Sergi Darder. Si realment avui les cares, Joselu, també ens enfocava en Darder, són cares de... Ostres, d'enfonsament, avui, d'aquests dos jugadors que ens mostraven ara les càmeres de televisió al cercle central quan saludaven a l'afició, perquè avui es veia que ha generat ocasions, hi ha dies que costava molt de generar-ne, avui n'ha generat, i Rulli segurament ha estat el millor del Villarreal avui a Cornellà al Prat, però és la quarta derrota ja a casa de la temporada, dos empats i una victòria a Cornellà al Prat. Podem escoltar Sergi Darder a Movistar.
Bueno, ha sido un partido creo que bastante igualado, donde ellos han intentado dormir mucho el partido con su juego. Al final, si se ponen por delante, es complicado salir a apretarles porque tienes que ir uno para uno, si no, pues esa pausa del portero te mata. Creo que hemos tenido nuestras ocasiones, bastante llegadas al final. Al final, bueno, el partido se decide por detalles porque creo que está bastante igualado y ha caído de su lado.
De hecho, ha tenido una ocasión clarísima Cady con una gran parada de Rulli, prácticamente a renglón seguido ha llegado el tanto del Villarreal. Un poco el reflejo de lo que está pasando en este primer segmento de la temporada al Español, ¿no? Que no acaban de salir las cosas en el gol y luego mucho castigo a veces con las ocasiones también del rival.
Sí, es que yo creo que hasta su primer gol prácticamente no nos han creado peligro. Tenían sus centrales, el portero tenía el balón, pero nosotros sabemos que era una cosa del plan de partido, que no nos importaba. Al final, si no nos superaban esa primera línea, segunda línea, estábamos cómodos. Creo que no nos han generado peligro. Después, ya te digo, hemos tenido dos ocasiones claras para ponernos 1-0, perdonas, y ya sabemos en primera división lo que pasa cuando perdonas.
La última, Sergi, ahora vais a tener mucho tiempo en una temporada un poco inédita, con este parón por el Mundial, imagino que para aprovechar, pensar y cambiar dinámicas, ¿no?
Bueno, evidentemente, no queda otra que, cuando paras tanto tiempo, lo único que quieres es no irte con una derrota. Al final lo hemos dejado todo, no ha podido ser, toca un largo periodo de reflexión ahora para Bueno, también para ser positivos, para no venirnos abajo, pero evidentemente tenemos que ser autocríticos desde el primer día, pero no caer tampoco en el pesimismo absoluto de creer que todo está perdido. Al final creo que estamos haciendo muchísimas cosas bien, creo que el partido de hoy incluso lo mereces ganar, pero evidentemente nos ha pasado durante todo el año. Recibimos mucho castigo con poco y generamos mucho para poco premio que tenemos. Pero bueno, te digo, queda mucho para reflexionar, pero sobre todo ser, ya sé que es complicado, pero ser positivos para todo lo que queda, que es mucho todavía.
Gracias y suerte, capitán.
Vale, gracias.
Paraules de Sergi Darder, el capità de l'Espanyol, donant la cara avui també després d'aquesta derrota 0-1 del seu equip contra el Villarreal a Cornellà al Prat. Ara acabem d'analitzar tot el que ha passat a Cornellà amb l'Edu de Batlle, amb el Dani Solsona, amb el Joan Camí, també pendent, evidentment, de les rodes de premsa dels entrenadors i també de la zona mixta que tindrem a Cornellà al Prat. Anem a escoltar Rulli, a veure si parla d'aquesta setmana estranyota que hi ha hagut a Villarreal, d'aquesta reunió de més de 2 hores amb Quique Setién. No crec que li preguntin, però ho intentarem.
La desesperación también, porque veíamos que los de arriba también perdían puntos y en una liga tan pareja en la que aspiramos a estar ahí entre los mejores, no nos podemos permitir esos tipos de lujo, ¿no? Por suerte hoy sacamos los 3 puntos, que al fin y al cabo era lo más importante, y bueno, ya tendremos tiempo ahora, después del parón o en el parón, para analizar y corregir errores.
Sacaste muchas en el tramo final del partido, te caían muchas ocasiones del Español, casi un bombardeo por momentos, pero apareciste para sacar 5, 6 e incluso hasta 7 manos.
Sí, bueno, es un poco también la dinámica de ellos, ¿no? Necesitaban ganar, metieron mucha gente arriba, nosotros con las dudas también de los últimos partidos, de no poder marcar goles, hoy también metimos un gol un poco ahí de rebote. Creo que sí, lo más importante era hoy los 3 puntos. En un momento dijimos que cuando la cabeza no funciona juguemos con el corazón, y bueno, creo que hoy en los últimos minutos fueron así.
La última, Jero, se para la Liga, pero llega el Mundial a la espera de la lista de Argentina. Imagino que muy ilusionado con lo que viene en Qatar, ¿no?
Sí, sin duda, muchísima ilusión. Todavía nos queda un partido más a nosotros, el partido de Copa, que hay que darle mucha importancia. Y después sí, el Mundial, muy ilusionado, con muchísimas ganas, y bueno, ojalá que a Argentina le vaya bien.
Muchas gracias.
Però les de Rulli, del porter del Villarreal, gran protagonista, el millor del Villarreal avui en aquest 0-1 del seu equip, aquesta victòria, la primera, amb Quique Setién a la banqueta, fins ara no havia aconseguit la victòria en els 4 partits anteriors. Quique Setién avui sí, suma 21 punts, és 8è a la classificació. L'Espanyol, com deia l'Edu, 16-12, pendent demà del partit del Cel, del Camp del Rayo, del Cádiz, al Camp del Madrid. L'Espanyol, per caure en descens, si ho he mirat bé, que crec que sí, hauria de guanyar tant Celta com Cádiz els seus partits, perquè el gol a vera general l'Espanyol el té millor que no pas el Celta i el Cádiz en aquesta classificació. Per tant, vaja, molt s'hauria de torçar, Edu, la cosa perquè l'Espanyol se'n vagi al Mundial en zona de descens.
Sí. No, al final és simbòlic, eh? Sí.
Bueno, però jo crec que també, no?, té la seva... Si pot ser fora, millor, eh?
Sí, el que passa és que jo crec que dels 4 equips que ara l'Espanyol té per sota... Són 4, eh? Sí, sí. Jo crec que dels 4 podem donar per fet que 2, mínim 2... estaran per sobre al final de Lliga. I Celta i Sevilla, per mi, no pertanyen a aquesta zona de la classificació. Hi ha gent que diu, oh, compte el Sevilla, tot pot passar, aquí ningú té garantia la permanència, el que vulguis. Per mi, Sevilla i Celta aniran cap amunt. No sé si gaire cap amunt, però per sobre l'Espanyol, el més segur és que sí. I és veritat que falta molt, i ja en parlarem, perquè en tindrem molt de temps, però la dinàmica de resultats és perillosíssima. Dues victòries en 14 partits és una xifra nefasta. Després podem analitzar com han arribat totes les derrotes, com han arribat tots els resultats, però el que és veritat és que has guanyat 2 partits de 14. Dos partits de 14, i els has guanyat per 1-0 els dos. És igual guanyar 1-0 que 4-0, eh? Però quan un equip dona tot el que té, com ha dit Darder, que això és totalment cert. Avui l'Espanyol ha donat tot el que té. I mereix més que el rival, perquè per mi l'Espanyol avui ha merescut més que el Villarreal. La sensació d'impotència que queda és tan o més preocupant que si... Que, no ho sé. La veritat és que ja fa setmanes que aquest Espanyol dona símptomes de preocupació, i avui es multiplica.
En el partit de primera que tenim en joc, li ha anul·lat un gol per fora de joc a Morata. Mallorca 1, Atlètic de Madrid 0, ja arribant a la mitja hora de joc d'aquesta primera meitat. Farem última actualització amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que som a l'espera que d'aquí uns minuts comparegui el president dels Estats Units, Joe Biden. Serà la primera compareixença pública després de les eleccions nord-americanes de mig mandat. De moment, el recompte d'aquestes eleccions continua, encara no hi ha resultats definitius, però amb les dades que sabem ara com ara, els demòcrates haurien evitat una marea republicana, per tant, Biden ha resistit més del previst. La batalla més intensa es lliura al Senat i sembla que es pot acabar de decidir a Geòrgia en una segona volta que seria el 6 de desembre. De la seva banda, els republicans acaricien la victòria a la Cambra de Representants. I a casa nostra, al Parlament, tot apunta que demà Esquerra es quedarà sola en una moció de Junts per Catalunya que serà una mena de qüestió de confiança encoberta contra Pere Aragonès. La moció té un únic punt que diu que el Parlament constata la pèrdua de confiança de la majoria parlamentària que va permetre la investidura del president. La CUP ja ha avançat que hi donarà suport. Els partits unionistes no la tombaran i els Comuns i el PSC diuen que no poden oposar-s'hi.
Gràcies, Pep. Fins ara.
Fins ara.
10 en punt de la nit. Tenim el Cadí la Seu jugant partit de l'Eurocup femenina de bàsquet, guanyant de 8 de moment a la pista del Breny, 52-60, i a l'últim minut llarg de partit. Per tant, camí d'una victòria les de la Seu d'Urgell. De moment, tranquil·litat, Joan, a la zona mixta i sala de premsa.
Sí, de fet, ara mateix compareix Quique Setién.
Bueno, vam escoltar, no?, alguna resposta de Quique Setién, a veure com respira.
Hemos conseguido una victoria que nos va a venir muy bien para el estado de ánimo, sin duda, para tener, recuperar un poco la confianza. Y es verdad que lo hemos hecho sufriendo, pero esto puede ser normal también en muchos partidos, ¿no? Desde luego me hubiera gustado que me hubieran generado menos y que Rulli hubiera participado menos, pero también hemos tenido bastantes ocasiones y lo importante al final va a ser, pues eso, que hemos sumado 3 puntos, que hemos conseguido marcar por fin y que esto nos viene fenomenal para trabajar con más optimismo, con más tranquilidad durante este mes y medio que nos espera, o 2 meses hasta el partido que tengamos de la Copa, creo que era el día 22 o 23, no me acuerdo ahora exactamente. Si superamos la eliminatoria de este sábado, claro.
Le pregunto por Capú en la posición y luego le he visto un poco desesperado con las ocasiones de Chukwueze. Usted ha recalcado la semana que había que marcar, que claro, el equipo necesitaba liberarse un poco, notar esa seguridad. ¿Puede que han sufrido tanto al final por eso? Porque cuando han visto que tienen el gol han pensado hay que guardar esto como sea.
Claro, porque ya estabas pensando, porque ellos también han tenido alguna ocasión clara, ¿no? Y al principio si hubiera marcado Jeremy esa jugada que ha tenido en mano a mano con el portero, pues todo es diferente, ¿no? De estar con el marcador a favor a no estar y con tanto tiempo, y además luego después de marcar el gol sí que hemos tenido muchas contras que no hemos podido finalizar y llevar el partido al final más tranquilo. Pero bueno, esto es habitual, esto sabes que no es fácil ganar ningún partido, que hay mucho nivel, que hay mucha igualdad y que ganar un partido hay que sufrir mucho. Y hoy lo hemos sabido sufrir, me hubiera gustado haber defendido mejor con balón, pero no ha podido ser. Había jugadores también cansados y el español lo ha hecho bien, nos ha costado ajustar la presión en algunos momentos y bueno, yo creo que la victoria es lo más importante, quedarnos con las cosas buenas, tratar de mejorar lo que no hemos hecho bien y tenemos ahora sobre todo, que es lo importante, que vamos al parón con una victoria y con un estado de ánimo positivo.
Buenas noches, mister. José Luis Gil de Cadena COPE. Después de una semana complicada, viene ahora el parón, hay tiempo para trabajar, para implementar conceptos. ¿En cuánto se ha parecido hoy el equipo a lo que usted espera de sus jugadores?
Bueno,
paraules d'aquí, que se tira a la sala de premsa de Cornellà del Prat, esperant Diego Martínez, entrenador de l'Espanyol, a veure quines explicacions dona després d'aquesta derrota del seu equip. Dani, amb què et quedes, què t'ha agradat i què no t'ha agradat, que diria el Xavier Bosch de l'Espanyol avui a Cornellà del Prat, Dani?
No, em quedo amb la segona part, la reacció després d'encaixar el gol, que l'Espanyol ha anat per totes, per primera vegada aquí a Cornellà. Hem vist un equip que hi ha anat, ha tingut bastanta paciència, ha arribat, ha tingut possibilitats, ha tingut ocasions, però els porters a vegades també juguen, i juguen precisament per això, no? I és el que demanes, porter, que et salvi pilotes clares. La de Keydy Vare era molt clara, però clar, remata Keydy Vare, no... Vull dir que no té aquella precisió dels jugadors atacants que veuen la porteria d'una altra manera. Sí que l'Espanyol ha merescut molt més, és veritat, avui sí, però al final, si no marques i te'n vas cap a casa, sumant 0 punts, és, ja no és preocupant. Jo ja vaig dir fa 3 o 4 partits que ja no estava preocupat, que estava intranquil perquè traient la segona part d'avui, la primera ha tingut Puado, la d'Ardé, avui ha generat. Tampoc tots els equips són com el Villarreal, que juguen molt bé al futbol i que tracten molt bé la pilota des del porter, i que defensivament encara no estan ben ajustats i els hi crees moltes ocasions, no? Però en línia general, si fem un resum, has guanyat un partit aquí, si no recordo malament, contra el Valladolid, 1-0. Vull dir que tot això de que anem creixent, que anem fent, que anem millorant, que tots estem junts i tot això, està molt bé, ho vinc repetint. Però al final tens 12 punts, has guanyat 2 partits. És que així no aguantes la categoria, encara que jo estic convençut, de que l'Espanyol no tindrà problemes per baixar, però és que no te n'en surts. I després hem escoltat aquí la gent cridant contra el president, Mr. Chem, imagino, i contra el director esportiu, imagino, perquè des d'aquí sentia Cris, però no sabia què.
Bé, en directiva divisió, jo crec que és el que s'ha entès més clar, almenys des d'aquí, des de l'estudi, no sé, vale, des del camp.
Sí, però directiva divisió, vale, molt bé, em sembla molt bé, i que a la millor ara hauran de rascar-se la butxaca per portar algun jugador més, cosa que no s'ha fet a l'inici. Vale, sí, però al final tu tens un entrenador i tens els jugadors que tens, i tu has de treure rendiment amb aquests jugadors. Has de treure rendiment. És que no dir que se'n vagi el president, vale, que se'n vagi i vingui un altre, però el rendiment l'has de tenir. I no parlo de la segona part d'avui, que avui has merescut, i tant que has merescut, però no has aconseguit. Però és que... És que ara venen 2 partits complicadíssims. És que guanyant 2 partits de 14, escolta, què estarien dient? I amb això no vull dir que hagin de treure l'entrenador, ni molt menys, perquè no ho he demanat mai, això. Però un altre entrenador, no creieu que estaria ja qüestionat i estarien ja pensant en a veure què fan? 2 partits has guanyat. És que no pot ser. En sèrio, i és que jo estic molt intranquil amb això, perquè està, i és que em canso de repetir-ho, però sí, que tot està molt bé, tot, i és un punt molt favorable que tots treballin, que estiguin implicats, que hagin aguantat i que al final hi vagin i tot això. Sí, però després la proposta, quina és? Avui sí, avui no tenies més remei i ho has fet a la segona part. Però i la proposta dels altres partits? Què és? Ja ens anava... Ha hagut un moment que semblava que es anava bé l'empat. I això a mi em té molt intranquil, perquè no veig la reacció de dir home, doncs hem millorat amb això, allò, els bandes busquen l'1 contra 1, al mig del camp doncs s'ha anat Vini, per exemple, avui, i s'ha creat un forat aquí tremendo. Però és que no ho veiem. Llavors sí, veiem que correm, que treballem i tot això. Bueno, és una altra manera de veure el futbol, però si no comences a guanyar, al final al final hauran de fer el que no voldran fer. Si tu no guanyes ara el Barça, que és lo lògic, i després et ve el Girona aquí, i el Girona crea un problema, escolta, quan esperes reaccionar? Quan estiguem a la jornada 27, que potser ja no tens temps.
Tu et plantejaries canviar d'entrenador, Dani?
No, no, però que ell ha d'interpretar o ha de veure que amb això sol no és suficient. M'ha agradat la segona part. Fem-ho altres partits. No esperis al final. Això és el que jo li demanaria a l'entrenador. Escolta, que tots els jugadors entenen el missatge de Diego Martínez. Ja ho veiem, ho hem vist des del tercer partit. Dona una mica més d'alternatives, d'opcions a altre tipus de joc quan es té la pilota. I això no es té. No es té. Per això que a vegades s'han de modificar coses. I no dic que hagin de fer fora a Diego Martínez. Jo no ho dic perquè ni ho vaig dir amb el Rubi, ni amb el Vicente Moreno, ni amb el Sergio González, ni amb ningú, perquè no és el meu estil. Però és que arribarà un moment que si tu no guanyes el Barça i no guanyes el Girona, hauràs de fer alguna cosa. I clar, quina cosa fas si no portes jugadors que et solventin? Ha vingut Lazo i Dani Gómez. I què?
Jo m'imagino un mercat d'hivern, bueno, no sé quin marge econòmic Joan té l'Espanyol ara mateix, però el mercat d'hivern
necessites
fitxar dos homes que siguin titulars indiscutibles, gairebé et diria, sí, en aquesta plantilla.
Pel que sabem nosaltres, ja ens han explicat, serien uns 6 milions d'euros aproximadament que podria invertir l'Espanyol. Estem parlant en números de límit salarial. Les prioritats, un porter, un central dretà i un extrem. L'Espanyol vol fitxar, així ho farà ara. També cal ser conscients que si no es vol invertir com es va invertir l'any del descens, els fitxatges que arribaran, evidentment, doncs no seran il·lusionants. Si l'Espanyol vol portar un futbolista que estigui jugant i estigui jugant bé, hauria de pagar molts diners, fins i tot les clàusules d'alguns jugadors, i ara mateix, tot i que encara queda temps, no està per la labor de fer-ho.
Edu, com ho veus? Després del discurs del Dani, que jo l'entenc. Jo crec, és veritat, que amb 14 jornades... En altres èpoques, amb la situació de l'Espanyol, hi hauria més rum-rum al voltant de la figura de l'entrenador. Jo crec que la directiva, en aquest cas, o qui mana, que aquesta és una altra pregunta també que cal fer-se a l'Espanyol, però vaja, qui acaba decidint, se sent en part o molt responsable del que li ha acabat portant a Diego Martínez, i per això el rum-rum al voltant de l'entrenador no és tan gros com en altres temporades. I per això jo crec que els crits de l'afició no van cap a la gespa, sinó cap a la directiva, que va enredar l'entrenador oferint-li un projecte que al final no va acabar portant-li. Edu, com ho veus?
La radiografia és exactament la que tu has fet, Xavi. És exactament. I ja podem dir, i el Joan em corregirà si m'equivoco, però que Diego Martínez té crèdit, no diré il·limitat, però té crèdit per llarg. Per llarg.
Sí, sí, sí.
Perquè, de fet, s'haurien de passar molt les coses,
però
Joan.
Tu creus que no guanyant el Barça, que és normal, no guanyes el Girona,
no, però això
no passa res?
És a dir, no ho sabem perquè, clar, si ara em dius perd els pròxims 5 partits, doncs entres en una situació...
No parlo de 5, parlo del Barça no. i del Girona, que, no sé, que el Girona l'has de guanyar aquí, si no guanyes el camp del Barça, que és el normal que passi, després veurem el partit. Però després aquí amb el Girona l'has de guanyar, Perquè si no guanyes tens un problema, estàs dic,
Dani,
en descens,
Dani, si perds el Camp Nou 4-0 i perds a casa amb el Girona 0-4, jo crec que ni en aquest escenari Diego Martínez va al carrer, en aquell moment. Una altra cosa és que dius, val, has perdut 4-0 al Camp Nou, 0-4 amb el Girona. Llavors, Diego Martínez, a partir de llavors, ja sí que se la juga. Però el crèdit del tècnic és encara bastant ampli.
Jo també ho penso, i sabeu per què també? Perquè... i al mercat. I sempre es poden excusar amb és que ara ve el mercat, ara no podem canviar l'entrenador perquè fitxarem jugadors. No estic dient que estigui d'acord, I evidentment, perdent contra el Barça, perdent contra el Girona, de la manera que ara ho estem comentant, doncs això hauria de portar conseqüències.
Quan acaba
ara,
el mercat? Quan acaba?
31 de gener.
L'últim dia de gener.
Ah, de gener.
Jo vagi per davant que jo en el mercat no hi confio. En el mercat d'hivern no hi confio gens. Gens a curt termini. Perquè l'Espanyol, deia el Joan, tres jugadors vol portar. D'acord. Un porter. Quin porter portarà l'Espanyol? Si no canvien molt les coses, serà un porter que no estigui jugant, perquè no trauràs un porter que estigui jugant del seu equip si no tens diners per pagar-lo. A no ser que portis un porter del CUE de la Lliga Belga, que, clar, llavors, si val 200.000 euros, llavors sí que el pots portar. Per tant, serà un porter que no estarà jugant. Portaràs un central. El que volen, i que segurament firmaran, serà César Montes, central mexicà de Monterrey, que en principi anirà al Mundial, veurem si juga al Mundial a Mèxic, que és un nano de 24-25 anys, que no ha jugat mai a Europa. M'estranyaria moltíssim que César Montes sigui titular, almenys els primers partits, per davant de Sergi Gómez, Calero, Cabrera. M'atreviria a dir, a més, que la posició de central no és la que principalment hauries de reforçar ara mateix. I el tercer futbolista que portis, un extrem, d'acord, un extrem, però veurem quin extrem. Aquí sí que qualsevol cosa que portis millorarà les prestacions que estan oferint, ja no els suplents, com Lazo o Aleix Vidal, sinó els titulars com Puado i Braithwaite, que per mi no estan bé. Llavors, no confio en el mercat. I el que és cert és que no ens ho vam voler creure, però ens ho va advertir Diego Martínez el 2 de setembre. Aquest equip estarà baix. Aquest equip estarà baix. I segurament perdràs el Camp Nou i el Girona et plantarà batalla seguríssima aquí i et plantaràs el mes de gener probablement en zona de descens. Sí, sí. És que s'ha de ser realista. És que aquesta és la plantilla que té l'Espanyol. Aquesta és la plantilla que té l'Espanyol. I jo he estat crític amb Diego Martínez quan he cregut que s'hi havia de ser, se n'havia de ser. Entre altres coses a Pamplona, quan l'equip no juga res, o en partits a casa en què ha estat molt conservador. Però, per mi, això és un a més, això és la guarnició. El bistec, el tall, el moll de l'os, és que la plantilla de l'Espanyol aquesta temporada, ens agradi o no, és pitjor que la temporada passada. Això és una realitat que sap Diego Martínez, que sabem tots nosaltres, que sap Domingo Catoira, director esportiu, i que sap la directiva. Els crits de directiva dimissió. D'acord, molt bé. Directiva dimissió. Qui ha de venir? Haurà de venir algú que tingui més diners per gastar que el que ha gastat Mr. Chen? Si ve algú demà que li posi 200 milions a Mr. Chen per comprar el club i que després encara en tingui més per fitxar molt en els pròxims anys, que vinguin, que vinguin. Si no, proposin directiva dimissió. Proposin alguna alternativa. Proposin alguna alternativa. El que sí, per mi, és culpable a la directiva és de tornar a fallar el director esportiu. I això ja ho hem dit molt. Un director esportiu que empitjora la plantilla quan se suposava que havies de fer un pas endavant, per mi, ha fracassat. Ha fracassat. Ha fracassat. I Diego Martínez, insisteixo, per mi és l'últim en la línia de culpabilitat, de responsabilitat d'aquesta situació. És l'últim. La plantilla de l'Espanyol és molt justa. Molt justa. Només has portat a tres jugadors que aporten alguna cosa, que són, i els tres han vingut gratis, Joselu, que acabava contracte, Brian Olivan, que acabava contracte, Vini Sousa, que ha vingut cedit i que no mantindràs l'any que ve. La resta de futbolistes que han arribat, i n'han arribat un futimer, amb perdó, ho sento, amb el màxim respecte pels professionals, no serveixen per res. És així. Parlo d'aquella manera, ja ens entenem. Dani Gómez, Lazo, i podria seguir. I podria seguir. Braithwaite, que semblava que l'Espanyol fitxava a Maradona, ja veiem què és Braithwaite. Edu Expósito, més de 4 milions. A mi que em perdonin, a mi que em perdonin, i tant de bo m'equivoqui, Edu Expósito d'aquí a un any sigui un jugador important a l'Espanyol i faci molta carrera a l'Espanyol. Un equip com l'Espanyol, quan va al mercat a gastar-se 4 milions, no pot fallar! No pot fallar, perquè si falles, això és el que passa. I perdó, estem a la jornada 14, potser és molt d'hora. Edu Expósito no és titular. Un jugador que ha costat 4 milions no és titular. L'únic jugador que t'ha costat diners aquest mercat d'estiu. No pot ser. No pot ser. La gestió de la plantilla ha sigut nefasta. I per això estàs aquí. Per això estàs aquí. I l'Espanyol estarà baix, estarà baix. Baixarà a segona? No ho sé, tant de bo que no. Però l'Espanyol estarà baix fins al final. Tingueu segur, vaja, seguríssim.
I amb això que té la plantilla, amb tot això que estàs dient, ja ho entenc perfectament, ja estic d'acord. Bueno, doncs l'entrenador el seguim perquè té la plantilla que té. Seguim amb l'entrenador, no? Ja, seguim.
Jo
ja,
et dic, Dani,
i fins al final,
meva,
no?
Opinió meva.
Home, no.
I jo no estic... Jo no
és
estic...
que digui un altre metge, no estic parlant d'ara, eh? Que vingui un altre metge, aviam si opera millor.
Escolta,
però no ho dic ara,
si demà,
no ho dic ara.
Si demà o al mes de gener, perquè està en zona de descens, fan fora Diego, jo no ho criticaré. Perquè l'equip està a baix. I l'equip està, i això també és important, i cal dir-ho, l'Espanyol té una plantilla nefasta, una plantilla molt justeta, però l'Espanyol té millor plantilla que 4, 5, 6 equips de primera divisió. I aquest entrenador no li està traient el rendiment que li hauré de treure. Però és que s'ha de posar tot en context. Llavors, et dic el mateix que amb la directiva. Fas fora Diego Martínez? Perfecte. Però porta'm en un que ho millori.
Això no ho sabràs fins
clar,
que...
Quina és l'última experiència de fa 3 anys? Quina és l'última experiència quan comences malament amb David Gallego? Qui portes? Machín. Ho arregla? No. Abelardo. És que va acabar posant-s'hi Rufete amb la gorra i el xandall. Clar, és que l'experiència que tenim d'aquesta directiva i d'aquesta direcció esportiva, perquè recordo que Domingo Catoira ja hi era en l'any del descens...
Apareix Diego Martínez.
No és bona. És que qualsevol decisió que prenguin empitjoraran la situació.
A veure com ho ha vist l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, després d'aquest 0-1 avui a casa.
Bona nit. Comencem la roda de premsa del nostre entrenador, Diego Martínez. Com sempre, sisplau, nom i mitjà. Joan, com vulguis.
Hola, Diego, bona nit. Joan Camín, directe per RAC1. En aquesta sala de premsa has parlat moltes vegades de frustració. Avui és frustrant veient que l'Espanyol ha generat tantes ocasions de gol i no ha vist porteria, tenint en compte que altres dies generar menys ha tingut molta més facilitat.
Bueno, buenas noches. Evidentemente el resultado es frustrante porque es cierto que creo que el equipo ha generado mucho, ha llegado con mucha gente, ha habido ocasiones muy claras. Creo que Rulli ha hecho un gran partido. Minuto 3, quiero recordar el mano a mano de Puado. Y 3 minutos antes de la acción del gol de ellos, tenemos la acción más clara del partido, que es Keidi, que la saca con los pies lanzándose hacia el otro lado Rulli, ¿no? Y bueno, es cierto que es frustrante, pero también es cierto y hay que reconocer que el rendimiento del equipo ha sido bastante bueno. Creo que en líneas generales hemos hecho un partido muy completo, a excepción de ese acierto de cara al gol, que es lo que te da la posibilidad de puntuar, ¿no? Lo que está claro es que lo hemos dado todo.
Veient la dinàmica, són dues victòries en 14 partits, 12 punts de 42 possibles. Veus complicat revertir aquesta dinàmica, tenint en compte els resultats més enllà de les sensacions, o t'agafes aquesta aturada del Mundial per fer-ho? Gràcies.
Nosotros creemos en el equipo, uno lo ve competir, lo ve trabajar, ve cómo se deja la piel, ve cómo está creciendo, porque creo que el equipo de la jornada 1 a la 14 ha crecido mucho. Otra cosa es que el botín de puntos no sea suficiente, pero por supuesto que creo en este equipo y nos vamos a levantar. Ahora viene un parón donde tendremos que rearmarnos, pero francamente uno ve cómo siente, cómo compite y cómo vive este equipo y uno tiene plena confianza en lo que está por venir.
Aquí Diego, Sergi Andreu, un directe per Catalunya Ràdio, el Tot Gira. També ho has repetit jornada rere jornada. T'agrada la feina que fa l'equip competeix, però la qüestió és que ara té 12 punts. En 14 jornades la projecció, falta molta lliga, però la projecció és dolenta. No sé fins a quin punt et preocupa la classificació, la puntuació que té l'Espanyol ara mateix.
Bueno, eso es el debe que tenemos ahora mismo, ¿no? Evidentemente no es fácil, y más después de una derrota en casa que teníamos mucha ilusión por este partido. Más frustración todavía en el sentido de que uno ha visto al equipo competir y a excepción de un tramito de 5 minutos después del gol que es un mazazo muy gordo, creo que el equipo ha merecido mucho más, que lo que el equipo lo ha dado todo. Evidentemente esos 3 puntos de hoy no han podido ser y seguramente lo estaríamos viendo todo de otra manera, pero hay que aceptar la realidad. Necesitamos puntos, necesitamos ganar, pero ahora mismo no ha sido posible. Quedan 5 partidos para acabar la primera vuelta y confiamos en el equipo y tenemos que levantarnos y pensar en positivo dentro de que entendemos, y yo soy el primero, que el público y la afición y todos estemos frustrados, estemos enfadados, estemos cabreados y más, insisto, después de todas las ocasiones que hemos tenido hoy para marcar.
I una segona part meva, que pot semblar una mica surrealista, amb el mercat d'hivern a la cantonada, entre les posicions que caldria reforçar, us plantegeu la porteria?
De verdad, creo que cuando llegue ese momento, que será el parón, primero hay una eliminatoria de Copa, y creo también que la jugada del gol en contra es una jugada muy desafortunada. Hay dos rechaces que los dos no nos favorecen. Y tenemos jugadas en su área donde la sacan hasta con dos contactos de debajo de los palos. Y creo que el partido de Lecón ha sido bueno.
Buenas noches, Mister Francesc Vidal de la Grada. Bueno, la gente justamente, ante la perspectiva del parón, siempre cuando hay un parón de selecciones, irse con una derrota es malo. Pero claro, ahora esto es mucho más... Nunca lo hemos vivido. Es una cosa mucho más amplia. ¿Cuáles son un poco las estrategias que se plantea para reflotar el equipo? Nos vamos a levantar, dice usted, pero ¿cómo? ¿Y cuál es la estrategia para poder revertir esta situación?
Bueno, pues competir como hemos hecho hoy, con mucho más acierto. Evidentemente también habrá un parón y hay un mercado invernal por el medio, pero es que eso todavía nos queda muy lejos. Hay una eliminatoria de Copa ahora mismo y evidentemente el equipo ha tenido un crecimiento, más allá de los resultados, creo que ha tenido un crecimiento importante. Sé que a vosotros os da igual y me vais a decir que necesitamos puntos, lo sabemos, lo aceptamos, lo entendemos. Entendemos además que hoy es un día especialmente frustrante por la derrota y por la ilusión que teníamos estos tres puntos, y más después del rendimiento que ha tenido el equipo en el campo, donde creo que ha merecido bastante más. Pero hay que levantarse, hay que revertir y seguir haciendo bien lo que hacemos bien y seguir creciendo en lo que hacemos o seguir mejorando en aquellas cosas que tenemos que pulir. Pero el equipo, lo que no cabe ninguna duda, es que los 14 jornadas, independientemente de la puntuación, lo ha dado todo, se ha dejado el alma.
Y a ese respecto, si lo ha dado todo y no nos da, eso es absolutamente preocupante, ¿no? Y yo creo que es lo que está un poco en la cabeza de la mayoría de la gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo arreglamos esto?
Ganando partidos, y eso es lo que queremos todos. Y luchando, y viniéndose arriba, y rendimientos de jugadores que en la jornada 1, 2, 3, pues era de una manera, ahora es de otra. Creyendo en ellos, confiando. Bueno, es verdad que lo que también estaremos todos de acuerdo es que el equipo ha merecido bastante, bastante más botín de puntos del que tiene, ¿no?
José, ¿no? Buenas noches, Diego. José Luis Gil de la cadena COPE. Es verdad que hay Copa, pero hasta el 31 de diciembre esto se va a hacer largo, después de la derrota de hoy. ¿Le preocupa a usted tener que generar un sobreesfuerzo para aislar, para blindar al vestuario de lo que va a venir de fuera? Y en todo caso, ¿cómo lo va a hacer? Si es que lo va a hacer para meter al vestuario en una burbuja y que no genere más dinámica negativa a lo que venga de fuera.
Bueno, pues si lo tienes tan claro, podrías ayudar tú también un poquito y no generarlo, ¿no? Si somos todos tan... Si lo tienes tan claro, es decir, creo que el equipo, si algo ha tenido durante todo este tiempo, es focalizarse en el presente, focalizarse, aislarse del ruido externo, que lo ha habido mucho, y es normal, porque esto es fútbol, es debate, pero nosotros siempre hemos estado focalizados en el verde, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar. A partir de ahí, que nos hubiese gustado acabar con una victoria, pues evidentemente. ¿Que se hace largo? Bueno... Evidentemente no es la mejor opción, no es la mejor posibilidad, pero también es cierto que quedan 5 partidos para acabar la primera vuelta, más los 19 de la segunda. Con unas circunstancias que hemos tenido de muchísimos cambios en la plantilla, de muchísimas adversidades que el equipo ha afrontado con mucha entereza y que tenemos que, evidentemente, rearmarnos, reorganizarnos, reflexionar sobre aquellas necesidades que tenemos que cubrir, reflexionar e intentar mejorar aquello que tenemos que mejorar, que es evidente. Pero yo creo que no todo es negativo, aunque hoy entiendo que la sensación y la percepción general pues es la que tengo yo y la que tienen los jugadores de frustración porque cómo se nos ha ido este partido, ¿no?
Hola, míster, bona nit. Dins el desgast que implica una temporada així, on veus que jornada rere jornada les coses no et surten, el fet que l'Espanyol, tot i totes les circumstàncies negatives i els mals marcadors, marxi a l'aturada sense estar en descens després d'un any tan advers, li serveix mínimament de consol?
Pues la última parte no entendí.
¿Qué sirve de consuelo, de esfuerzo?
No, consuelo no, nadie nos consuela, pero sí que está claro que me anima, me da confianza, me genera, dentro de la frustración que tenemos, me genera fuerza para seguir caminando, para levantarnos, para luchar. Yo veo las caras de los jugadores y veo la sensación que tenían hoy al acabar, de haberlo dado todo y de la frustración, de la palabra no sé exacta, de rebeldía que tenían por dentro. Y el equipo, este equipo, si algo ha demostrado estas 14 jornadas, que ante todas las adversidades ha plantado cara, ha ido al frente, no se ha achicado y en circunstancias muy difíciles pues ha tirado para adelante. Evidentemente necesitamos mejorar, por supuesto, necesitamos más puntos, por supuesto. Lo que está claro es que el Español estas 14 jornadas, más allá de la puntuación, ha sido un equipo competitivo, intenso, reconocible, organizado, que ha optimizado los recursos al máximo en la